Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
No hauria de créixer a la comarca més d'un 10% respecte a la superfície que ocupa actualment per evitar que més negocis abaixin la persiana. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Així ho determina un estudi fet per les cambres de comerç de Sabadell i Terrassa, que també apunta que aquest augment no hauria de ser a través de grans establiments. El responsable de l'anàlisi, Manuel Amado, apunta que un increment més gran tindria greus conseqüències.
És una via segura gairebé d'abocar al tancament moltes activitats comercials, que és el que no volem. Volem tenir un territori ric, autosostenible econòmicament i divers.
Des de la Cambra de Comerç de Sabadell reclamen a l'Ajuntament que tingui en compte els resultats d'aquest estudi a l'hora d'ordenar urbanísticament els espais comercials.
La pobresa es cronifica a la comarca i el concepte de treballadors pobres cada cop s'estén més.
Segons l'informe de la pobresa i la desigualtat al Vallès, la renda garantida no arriba a totes les famílies que la necessiten. A més, es dispara el nombre de persones que guanyen menys de 6.000 euros anuals.
I en esports, el Sabadell aconsegueix la cinquena posició de la classificació després de l'empat a 1 al camp del València Mestalla.
Amb aquest, els arlequinats ja sumen 6 jornades sense perdre. Els homes de Saligrat tornaran a entrenar dimecres per preparar la visita a Badalona.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes després d'aquest estiuet de Sant Martí que hem passat aquest cap de setmana. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Tornaran a baixar les temperatures? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La jornada avui ve marcada en conjunt per un ambient poc ennublat, això sí, amb el pas i la circulació de núvols alts i mitjans, que especialment s'acumularan als dos extrems del país i, sobretot, estarà força més ennublat a punts de les Terres de l'Ebre i especialment cap al Baix Ebre i Múncia, i sobretot a partir del vespre. De fet, al final de la jornada no es descarta algun plugim feble i minso en aquell sector del territori. D'altra banda, la temperatura, doncs, en conjunt ha quedat semblant o lleugerament més baixa que no pas ahir. S'espera que durant les properes hores hi hagi pocs canvis en aquest sentit i parlarem en conjunt de vent fluix i de direcció variable, especialment a partir del vespre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Terrassa per anar cap a Manresa i a Sant Quirze i Montcada en sentit Barcelona. A la B30 també hi ha problemes a Barberà i a Cerdanyola per enllaçar amb aquesta autopista del Vallès en els dos sentits. I a la P7, retencions a Barberà per enllaçar amb la B30 en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trobem trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El comerç hauria de créixer un màxim del 10% en superfície a la comarca per garantir la viabilitat de tots els negocis. Així ho determina un estudi impulsat per les cambres de comerç de Sabadell i Terrassa després de fer una anàlisi del nombre d'establiments existents i dels espais que estan qualificats urbanísticament per acollir-ne de nous. Tot plegat en un moment en què les previsions apunten a un creixement de com a mínim un 12,4% de la superfície comercial a la comarca, mentre que l'augment demogràfic i, per tant, de la demanda seria només del 8,2%.
El responsable de l'estudi, Manuel Amado, assenyala que incrementar la superfície comercial per sobre de la demanda podria tenir uns efectes molt greus per als establiments de proximitat. Per això mateix, una altra de les recomanacions de l'estudi és evitar l'obertura de grans superfícies.
Que la nostra recomanació és que no es creixi en format de gran establiment comercial. Per tant, que no aquests nous metres quadrats no es concretin en establiments de més de 2.500 metres quadrats. Aquests metres quadrats en gran superfície expulsaran a establiments petits i mitjans.
Tot plegat, però, depèn de les decisions polítiques que es prenguin en aquesta matèria, per la qual cosa des de les cambres es demana la col·laboració de les administracions locals. Concretament, confien que les conclusions de l'estudi es tinguin en compte a l'hora d'emprendre polítiques de qualificació urbanística. Ara mateix al Vallès hi ha prop de 12.000 comerços. 8 de cada 10 d'aquests establiments estan dins les anomenades trames urbanes consolidades.
I no deixem la pàgina econòmica perquè la multinacional sabadellenca Fluidra s'ha fixat el repte de facturar 1.700 milions d'euros l'any 2022 a través d'un creixement sostingut de les vendes d'entre un 5 i un 8% anual. L'empresa dedicada al sector de les piscines i el wellness ha presentat avui un pla estratègic per assolir aquestes ambicioses xifres. Tot plegat després del sotrac patit en els seus beneficis durant els primers mesos d'aquest any arran de la fusió amb Zodiac.
Els accionistes de Fluidra no reben dividends des del juny passat per l'impacte de la fusió, però els màxims responsables de la companyia confien en recuperar els pagaments de cara al 2020. De fet, el pla estratègic de Fluidra pels pròxims 4 anys veu la fusió amb Zodiac com una oportunitat per créixer en un sector que mou més de 7.100 milions d'euros al món i per convertir-se en líders. El principal repte és superar els 350 milions d'euros de beneficis abans d'impostos, sobretot gràcies a la innovació. Ara mateix, l'empresa té més de 109 productes en cartera i un miler de patents nascudes del seu programa D+D, uns elements que haurien de ser claus per enfortir el negoci. Segons les previsions del pla estratègic, el mateix creixement de les vendes es donarien a Àsia, Àfrica i Sud-amèrica, on s'incrementarien en un 8% de mitjana. A Amèrica del Nord l'augment seria del 7% i Europa i l'hemisferi sud seria del 5%.
I de l'economia a l'urbanisme, perquè l'Ajuntament de Sabadell ha convidat responsables d'urbanisme de Pontevedra, una ciutat que els últims 20 anys ha viscut una transformació urbana que és un exemple mundial. Tal com ha explicat el regidor de la localitat gallega, César Mosquera, quan van iniciar el canvi, partien d'una posició desfavorable respecte a altres ciutats, com podrien ser Sabadell. Ara, però, són una referència pel govern local.
Com ha explicat l'alcalde Matías Sarracán, la idea no és copiar els mecanismes tècnics que han fet possible una transformació tan rellevant, sinó inspirar-se de la visió de conjunt, una filosofia que els ha portat resultats tan rellevants com ara que des de fa 9 anys no hi hagi ni una sola víctima mortal per accidents de trànsit. També han aconseguit reduir les emissions de diòxid de carboni en un 60% o crear un espai públic 100% accessible situant les persones al centre dels usos i activitats urbanes. Com explica l'alcalde de Sabadell, l'exemple de Pontevedra trenca barreres.
Tot és més possible del que sembla, no? És a dir, que allò que sembla impossible, Pontevedra ha demostrat que era possible. Per tant, el que toca a la ciutat de Sabadell és definir-nos a través d'aquest pla de mobilitat urbana que ara estem fent, definir clar quina és la voluntat, no? I un cop definim què volem ser, llavors, doncs, portar-ho a la pràctica. Està clar que l'experiència de Pontevedra demostra que el nivell, no, de peatonalització, de pacificació, de millora de la seguretat viària, de reducció de la contaminació que tots voldríem, és possible.
L'explicació de l'experiència a Pontevedresa s'està donant a terme des de les 7 de la tarda a la Casa Duran en un acte obert a la ciutadania.
La pobresa no millora al Vallès Occidental i la renda garantida no arriba a les famílies que la necessiten. Així de clar es mostrava el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, en la presentació de l'informe sobre la pobresa i la desigualtat al Vallès.
El rostre de la pobresa a la nostra comarca és el rostre dels infants i el rostre de les dones. Aquests són els dos col·lectius més perjudicats, els dos col·lectius que tenen més dificultats, són els dos col·lectius també més vulnerables i, per tant, hem de ser capaços, doncs, de poder activar tots els mecanismes, especialment en el terreny de l'ocupació i especialment el de les dones, perquè evidentment totes aquestes persones, que aquestes dones que no estan contribuint, que no estan tributant, és a dir, que no estan cotitzant, això serà un problema significatiu pel futur.
Jiménez també posava el focus en la precarietat laboral.
I és que l'informe posa de manifest que existeix una nova classe social, els treballadors pobres, unes persones que, malgrat tenir feina, no superen les dificultats econòmiques. Per aquest motiu, les sol·licituds de beques menjador no paren de pujar, fet que confirma l'augment de la pobresa infantil. A més, la renda garantida no arriba a totes les persones que la necessiten. Per al també alcalde de Castellà, cal oferir una ocupació de qualitat a la comarca.
Nosaltres, i en aquest cas, amb el que fa referència a la renda garantida, doncs hi ha una sèrie de propostes que ha fet un grup d'experts. El que proposem és que la renda garantida pugui ser plenament compatible amb les rendes del treball. És a dir, que aquelles persones, doncs, que estan treballant i que estan rebent uns ingressos baixos puguin complementar el que estan rebent com a salari amb la renda garantida de ciutadania, cosa que en aquests moments només es permet amb les famílies monoparentals.
A banda d'això, també destaca el creixement de la pobresa severa, és a dir, el nombre de persones que guanyen menys de 6.000 euros anuals.
Aquest dissabte al matí, precisament, Sabadell commemora el Dia Universal dels Drets dels Infants.
Aquí venim els nens i les nenes, representant el nostre planeta. Cantem ben ara els drets dels infants. Si tu vols, ens pots ajudar.
Sí, clar, tenim drets, sí, clar.
Una jornada festiva i reivindicativa que han organitzat des de l'Ajuntament amb el moviment d'Esplais del Vallès i el moviment de Centres d'Esplais Cristians de Catalunya.
Tot i que la data oficial de la declaració va ser el 20 de novembre de 1989, aquest dissabte a 11:45 del matí arrencarà la celebració sabadellenca a la plaça Doctor Robert. Es farà una gincama a través de 4 espais per reivindicar els drets a la salut, la llibertat d'expressió, la identitat i a ser escoltats. Alhora hi haurà una ludoteca i una carpa sobre diversitat familiar. A 12:45 es llegirà el manifest i després el sabadellenc Jaume Barri oferirà un espectacle familiar. Ainhoa Santiago, membre del moviment d'Esplais del Vallès, explica el programa de la tarda.
I a la tarda doncs, vam decidir reunir-nos aquests 6 esplais al Parc Catalunya i treballar amb un eix d'animació lligat als 5 continents. Treballarem el dret a salut, privacitat, l'explotació infantil, l'habitatge i el refugi. I per part dels joves, que funciona una mica diferent, treballaran el dret d'identitat a través també de les xarxes socials i la moda, com ens vestim, una mica tot lligat a això.
Enguany, la celebració coincidirà amb dues efemèrides rellevants. Una serà la primera sessió plenària del Consell dels Infants el 20 de novembre, una cita que servirà per escollir un logotip al seu primer mandat. Però a finals de mes arribarà la segona efemèride, Miquel Soler, regidor de Cicles de Vida.
Doncs s'ha rebut amb una alegria immensa, perquè no és cap atzar, no és cap cosa espontània. Aquí al darrere el que hi ha és feina de molts mesos. Feina de molts mesos de molta gent treballant per impulsar polítiques que ens fessin mereixedors d'aquesta distinció, que és una distinció a la que aspiren moltes ciutats i que només després de passar processos d'avaluació exhaustius es pot assolir.
L'entrega serà el 27 de novembre al Palau d'Exposicions i Congressos d'Oviedo.
La colla castellera de Sabadell ha posat punt i final a una temporada amb un regust agredolç. El relleu generacional que han patit els saballuts aquesta temporada ha passat factura a l'hora de poder completar castells de gamma superior, com els esperats castells de nou, que des del concurs de Tarragona no han tornat a intentar. Bea Jiménez, cap de colla, però, fa una valoració molt positiva de la temporada.
No és una temporada resultadista, no és una temporada... L'any passat va ser la millor temporada de la nostra història a nivell de resultat de castells. Llavors, comparativament, si ens fixem només en els castells que hem descarregat enguany i amb la gamma de castells que hem pogut fer, doncs no és el mateix. Però des d'altra vessant, no? Des de la perspectiva de formació de nous castellers, jo crec que ha sigut una temporada molt positiva.
Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Pel que fa a la nova temporada, que comença el mes de març del 2019, Jiménez assegura que aplicaran les lliçons apreses aquest curs i que, per tant, seguiran formant i ampliant la base castellera.
I una de les coses que podem aprendre és que hem d'establir la mirada una mica més a llarg plaç, no només en la temporada vigent, sinó que hem de pensar una mica més a llarg plaç. I jo crec que el camí és aquest, no? És sense renunciar mai a portar els nostres màxims castells, sense renunciar a això, intentar fer una formació més àmplia i més de cara a futur.
L'última actuació dels saballuts ha tingut lloc aquest diumenge a la Diada del Barri del Clot de Barcelona. Els Camises Verdes van descarregar el tercer 3-8 de la temporada i van tancar l'actuació amb un 4-8.
Més notícies destacades del dia. L'Ajuntament de Sabadell ha comprat 3 nous autobusos híbrids.
Amb aquestes noves incorporacions, el consistori haurà renovat el 50% de la flota i la mitjana d'antiguitat dels busos passarà a ser de 10 anys. L'adjudicació costarà poc més de 2 milions d'euros, finançats en un 50% per la Unió Europea.
El mestre Antoni Ros Marbà ha rebut el Premi Nacional Agustí Borgunyó, que atorga la Cobla Simfònica de Catalunya.
Per al compositor, aquest premi és molt més que un simple homenatge i és que, tal com assenyala el mateix Ros Marbà, porta porta per nom un dels grans mestres de la música de cobla del país.
Estic molt content, molt content, perquè l'Agustí Borgunyó, que no el vaig conèixer, però ha estat un gran músic, va ser un músic excel·lent, que va fer tota la seva vida professional, diu, als Estats Units, però en canvi no va oblidar mai ni la seva ciutat, ni el seu país, ni escriure per la cobla. O sigui que tenim un llegat importantíssim d'Agustí Borgunyó, diem que forma part de la història de la música de cobla i de la música catalana.
Antoni Ros Marvà va rebre la distinció en el marc d'un concert al Teatre Principal a càrrec de la Cobla Simfònica, dirigida en aquesta ocasió per Gerard Pastor.
Un centenar de persones participen en l'acte central del cicle Sabadell i la Gran Guerra,
que va consistir en la teatralització de la signatura del Tractat de Pau entre Alemanya i els països aliats i que va comportar la fi de la Primera Guerra Mundial. El comissari del cicle, Joan Brunet, en fa una bona valoració.
Jo entenc que ha estat un acte reeixit, com que l'hem enregistrat serà un acte que quedarà fixat en la memòria de la ciutat i crec que, a més, que la implicació dels actors, i mai més ben dit, que hi han participat, que són el conjunt de teatres de Sabadell, més la Societat Coral Estrella Daurada, jo crec que han donat una importància i un relleu en aquest acte que es mereixia més prestància, possiblement, però jo no em queixo, m'ha agradat.
L'acte, que va tenir lloc al vestíbul de l'estació Sabadell Plaça Major, va culminar amb una conferència al gremi de fabricants sota el títol Tres tocs sobre Sabadell i la Gran Guerra.
I una mica més d'història, perquè la ciutat recordarà la colla de Sabadell amb un extens programa d'actes al llarg del 2019. La Comissió 100 anys de la Colla de Sabadell serà l'encarregada de coordinar totes les activitats que culminaran amb un acte central l'estiu que ve. L'objectiu d'aquest grup d'entitats és donar a conèixer els integrants d'aquest grup d'intel·lectuals que van treballar per la modernització de la cultura de la ciutat i de Catalunya.
Un col·lectiu que lideraven els escriptors Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols, però del qual també en formaven part artistes com Antoni Vila Rufat o Ricard Marlet. Cesc Prat, un dels membres d'aquesta comissió, ha explicat al magazín El Matí de Ràdio Sabadell com i per què va néixer la Colla de Sabadell.
Es van trobar l'any 18 a l'Acadèmia de Belles Arts, els artistes plàstics i els literats, i suposo que, clar, alguns eren fills de l'alta burgesia de Sabadell i veien que aquí encara estava, això que dèiem, no?, una mica la cultura una mica enrarida, que hi havia actes molt protocolaris, i ells el que van voler era sacsejar tot això i fer un pas cap a la modernó, no?
Amb el programa encara per definir, la comissió n'ha preparat dos per al tram final de 2018. El primer s'ha fet aquest cap de setmana i ha consistit en una excursió a la Font del Saüc, rememorant la que es considera la primera acció col·lectiva de la Colla de Sabadell. El segon tindrà lloc el pròxim 1 de desembre. Prat apunta en què consistirà.
És un recital poètic en què la Cinta Massip dirà poemes del Pere IV, i el Feliu Formosa també ho farà i explicarà anècdotes. Tampoc no sabem encara ben bé què explicarà, però explicarà coses del Pere IV, acompanyats d'un altre sabadellenc, que és el Joan Alavedra, a l'acordió, amb música seva. Llavors és un espectacle que ells volien muntar i fer a Barcelona, i l'estrenaran aquí, perquè no han tingut la possibilitat de fer-ho a Barcelona. L'estrenaran a Calestruc a les 9 el dissabte 1 de desembre.
L'Ajuntament i entitats com Òmnium, el col·lectiu Pere IV, Can Capablanca o La Barberia formen part de la comissió, però el grup motor anima tothom que hi estigui interessat a sumar-s'hi.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4 i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Parteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per mòbil. T'ho durem a casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up
the volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Taxi Sabadell. Serveis per a viatges de llarg recorregut les 24 hores. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca, i avui ho fem parlant de l'àmbit polític i judicial. Mas, Ortega, Rigau i Homs han estat condemnats a tornar 4,9 milions d'euros pel 9-N.
El Tribunal de Comptes els ha condemnat a tornar 4,9 milions d'euros per la consulta del 9 de novembre. Durant el judici, la fiscalia d'aquest tribunal va considerar provat que Mas va gastar gairebé 5 milions d'euros de diners públics per organitzar-la. Aquest és el perjudici concret que va xifrar a l'erari públic. El fiscal, en canvi, Miguel Ángel Torres, també va considerar com a responsables comptables la resta d'exconsellers.
El govern espanyol i el PP pacten que Manuel Marchena presideixi un Consell General del Poder Judicial amb majoria progressista.
El govern espanyol i el PP han pactat que Manuel Marchena sigui el pròxim president del Consell General del Poder Judicial en substitució de Carlos Lesmes, que esgota mandat al desembre. L'executiu de Pedro Sánchez ha acceptat situar un conservador com a president a canvi que hi hagi una majoria de vocals progressista, 11 proposats pel PSOE, previsiblement un per Podem i 9 pel PP.
De fet, el nou càrrec de Marchena provoca que el moderat Andrés Martínez Arrieta sigui el nou president del tribunal que jutjarà el procés. I un últim apunt, vaga de 24 hores dels treballadors del sector públic el pròxim 12 de desembre.
La mobilització convocada per Comissions Obreres i la UGT és contra el calendari de retorn de les pagues extra del 2013 i 2014 que el govern té previst reintegrar en 8 anys. Els sindicats han considerat insultant aquesta proposta del govern i ja han avançat que no assistiran a cap altra reunió de la mesa fins que el govern no retiri l'actual proposta de calendari.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, el Centre d'Esport Sabadell manté la cinquena posició una jornada més després de l'empat d'ahir al camp del València Mestalla. El conjunt arlequinatge enllaça 6 jornades consecutives sense perdre, tot i que s'obre una mica l'escletxa amb els equips que ocupen el play-off d'ascens. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els dos primers classificats, Hèrcules i Villarreal B, van punxar, però no ho van fer el Lleida i l'Atlètic Balears. El Sabadell té ara la quarta posició a 3 punts després d'un empat d'ahir a l'Antonio Puigades, que va deixar un regust una mica estrany. Pedro Capó, autor del gol arlequinat després de rematar una centrada lateral d'Antonio Domínguez, es lamentava que el gol de l'empat del filial valencianista arribés tan aviat.
Ens hem faltat aguantar el 0-1 5 minuts més. Jo crec que ells havien de fer una passa endavant i era aguantar aquest ruix que comentes, que ells fessin una mica el baixón, no? I nosaltres, perquè la veritat que ens estaven trobant còmodes i ells, no sé si són altres còmodes o ells més incòmodes que la primera part.
En el tram final de partit, Òscar Rubio va veure la segona groga i el Sabadell va haver d'aguantar amb 10 homes per fer bona la mitjana anglesa. En els darrers 4 partits, 2 victòries a casa i 2 empats a domicili. Avui la plantilla ha tingut sessió de recuperació i no es tornarà a entrenar fins dimecres per començar a preparar la visita del Badalona.
A primera catalana, el Sabadell Nord ha sobrepassat el primer terç de la temporada entre els 5 primers. Tot i les baixes, fins a 5, els de Quico Díaz van tornar al camí de la victòria, golejant per 4-1 al Sant Juan de Montcada, al municipal de Can Uriac. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Dani Muela va avançar als de la zona nord, al minut 3. A les acaballes del primer temps, el Sant Juan va igualar el marcador en una centrada xut, però Jairo va tornar a posar per davant els de Quico Díaz. A la represa, l'actuació del porter Yuri Granado va mantenir l'avantatge pel Sabadell Nord i, minuts abans del xiulet final, dos suplents van arrodonir la col·legiada, Alan i David López. Aquest últim destaca la importància del fons d'armari.
Quico nos da mucha confianza y... Sí, la verdad es eso, que cuando salimos, salimos a darlo todo. Si me puede poner donde quiera, Alan está preparado para jugar también y darlo todo. Sí, sí, la verdad es que sí. Estamos listos para cuando él quiera salir y pues a darlo todo.
El Sabadell Nord és cinquè amb 18 punts, els mateixos que el Lloret i el Palamós, tercer i quart respectivament. El pròxim cap de setmana visita a un rival que en té 4 menys, com és el Sant Cugat.
I qui també està en clara línia ascendent és el Mercantil. L'equip de Carlos López va tornar a sumar una nova victòria i ja en van 4 de consecutives. En aquest cas, per 1-4 contra un rival directe en la lluita per la permanència a l'Escola de Futbol Gironès Sàbat.
En total són 16 punts dels 21 possibles des de l'arribada de López a la banqueta. Una ratxa que el camp del Gironès Sabat es va allargar gràcies a una victòria treballada, malgrat la contundència del resultat final. Els mercantilistes es van avançar per partida doble en els primers 20 minuts de partit. A partir d'aquí, la relaxació els va passar factura, però van saber rematar la feina. Ayman, autor d'un doblet, explica la transformació que ha patit el Mercantil en les darreres jornades.
Era qüestió de mirar hacia arriba, porque ya más abajo no podíamos mirar, porque estábamos al fondo... Y bueno, era pillar una buena racha, era cuestión de confianza, era cuestión de al fin y al cabo, pues marcar el paso ese hacia adelante.
El Mercantil suma 17 punts i allunya a 6 les posicions de perill. Dissabte, a partir de les 4, rebrà el municipal de Raona Marinals la Unificació en Bellvitge, que fa 2 jornades que no guanya i és l'equip que marca la promoció de descens amb 11 punts.
I més notícies positives del cap de setmana. El Club Tenis Sabadell seguirà una temporada més a la màxima categoria del tenis estatal femení per equips. A l'eliminatòria decisiva per la permanència a primera, l'entitat sabadellenca no va fallar a les instal·lacions del Club Tenis Tarragona.
Dels 4 punts disputats, de fet, el tenis Sabadell només va perdre el de la cap de sèrie número 4, la joveníssima Anna Ruiz. Com s'esperava a la prèvia, les tarragonines no van poder comptar amb la seva millor tenista, si ho va fer, en canvi, el quadre sabadellenc. Georgina Garcia va arribar a temps del torneig internacional de Limoges i la seva presència va resultar decisiva per sumar el tercer i últim punt. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Vaig agafar el cotxe, vaig arribar molt tard perquè estava com a 7 hores en cotxe i vaig arribar una mica cansada. I bueno, a sobre em va costar molt dormir-me, vaig dormir una hora, perquè clar, el dia següent m'havia despertat molt d'hora i havia d'anar a Tarragona. Llavors vaig arribar una mica rebentada, però bueno.
La barcelonina del tenis Sabadell ha posat el punt final a una temporada marcada també per una hèrnia en el seu punt de mira de cara al 2019, l'Open d'Austràlia, i està entre les 100 millors del rànquing WTA.
Gerard Gomis i Cesc Borrell dirigiran l'UAR Gràcia Sabadell fins a final de la temporada a la Primera Nacional d'handbol. L'entitat verd-i-blanca ho ha fet oficial avui, després del primer partit sense Miquel Benítez, en què els graciencs van encadenar la tercera derrota seguida.
L'estrena de Gerard Gomis com a interí a la banqueta de l'UAR Gràcia es va saldar amb desfeta per 23-25 davant el Sant Joan d'Espí, un enfrontament ple d'alternatives i en el qual tots dos equips es van bloquejar durant més de 5 minuts amb el 20-21 en el marcador. Finalment, els visitants van estar millor en les darreres jugades i es van endur els 2 punts del pavelló del carrer Boccaccio. Gomis, d'entrada, assegura que ha detectat un canvi d'actitud en els jugadors.
El fet d'estar al club de la meva vida, portar el primer partit com a entrenador nacional, doncs va ser una mica també un rebombori d'emocions. Però el que jo vaig viure va ser un canvi d'actitud molt bèstia de l'equip. Això sí que ho vaig notar. Vaig estar parlant amb gent a la grada després i el van notar també.
L'OAR Gràcia és novè i encapçala un grup de 4 equips amb 6 punts, on també hi és el seu pròxim rival, l'handbol Sant Vicenç.
I acabem, el Club Natació Sabadell ja coneix els seus primers rivals en el camí cap a la 5a Eurolliga de waterpolo femení. Les de David Palma han quedat enquadrades en un dels grups més complicats.
Sí, l'Astral Pool s'haurà de veure les cares del 25 al 27 de gener amb l'anfitrió, l'Olimpia Kosice eslovac, el Rapallo Nuoto italià i els dos cocos del grup, el Buliakmeni grec i l'actual supercampió d'Europa, el Dunaus Varos hongarès. Recordem que només els dos primers classificats passaran a quarts de final.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 12 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al matí amb Raquel García, però no marxeu, que ara a les 8 arriba el Generació BCO. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.